de la tarda.
Hola, bona tarda. Junts per Catalunya manté Jordi Sánchez com a candidat. Després de la reunió a Bèlgica, celebrada avui, aquest matí, amb Carles Puigdemont i els diputats de Junts per Catalunya, en un moment especialment complicat, el portaveu adjunt de la formació, Eduard Pujol, ha assegurat que hi ha temps i també marc legal per investir Jordi Sánchez. Pujol, en una compareixença que, de fet, encara s'està produint, s'ha mantingut en el discurs d'assegurar que hi haurà un govern amb Junts per Catalunya com a integrant principal i que això també permetrà treballar, ha dit, per la República. Eduard Pujol igualment ha descartat escenari de noves eleccions. La trobada oficialment plantejada com una més de treball s'ha produït avui, com dèiem, després del veto del Tribunal Suprem a la investidura de Sánchez, candidat alternatiu de la formació a la presidència de la Generalitat. D'altra banda, en el debat monogràfic celebrat avui sobre les pensions al Congrés, Mariano Rajoy ha insistit en la necessitat de mantenir les pensions al marge de la baralla política, perquè, segons ha assegurat, mentre ell sigui president del govern espanyol, no es congelaran. El que sí que ha deixat clar des d'un principi és que no es tornaran a pujar segons l'IPC, com demana la majoria de l'oposició, i es mantindrà l'actual revalorització en el 0,25. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no podrà tirar endavant el projecte del tramvia per la Diagonal ni des de les Glòries a Verdaguer, com ha proposat portar al ple de la setmana vinent. Esquerra s'hi oposa. El seu representant al consistori, Alfred Bosch, en una entrevista al diari Ara, ha afirmat que l'equip de Colau no ha presentat un pla de gestió i no té tampoc un acord amb l'empresa. Angela Merkel és un altre nom propi de l'actualitat d'avui perquè ha estat elegida cancellera d'Alemanya per quarta vegada consecutiva i gairebé mig any després de les últimes eleccions. Tornarà a governar al capdavant d'una gran coalició integrada pels cristianodemòcrates i els socialdemòcrates. En plan econòmic, el sector immobiliari continua la recuperació i aquest gener va arribar a xifres que no se superaven des del 2008 al conjunt de l'Estat. El primer mes d'aquest any es van fer 47.000 operacions de contravenda. Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys creixement de compravenda de vivendes, un 8,2%, juntament amb Extremadura i Aragó. D'aquí una hora, a les 7, es fa al Palau Macaya de Barcelona, al passeig de Sant Joan 108, la primera sessió del segon cicle Diàlegs, Teologia i Pensament Laic, avui amb el tema de l'allargament de la vida i el sentit de la vida. Amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba de moderador, els ponents seran Jordi Pigem i Bonaventura Clotet. Per a informació i inscripcions es pot entrar a la pàgina web palaumacaya.com. I al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, les joies corals de Schubert i Britten seran protagonistes avui en un concert a 8:45, en què actuaran el cor de cambra del Palau i el pianista Julius Drach amb el tenor Mark Padmore, sota la direcció de Simon Halsey, al Palau de la Música a 8:45. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, al Mirador. Abans, el pensament del dia, amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. El pare Cristóbal López, salesià, ja és el nou arquebisbe de Rabat, la capital del regne del Marroc. Natural de Vélez Rubio, Almeria, coneix bé la realitat marroquina perquè estigué treballant en aquell país 7 anys. Fou director de la comunitat salesiana del Col·legi Centre de Formació Professional Don Bosco de Kenitra. El fet que Cristóbal hagués passat la seva infantesa i joventut a Badalona i que el seu ordenant principal hagi estat el cardenal Joan Josep Omella, ens fan més propera la seva figura. Andrea Riccardi, fundador de la comunitat de Sant Egidio, i Mario Marasiti, escrigueren un llibre titulat Euràfrica, lo que no se dice sobre la inmigración, lo que se podría decir sobre Europa. Els autors defensen que sense un destí comú amb Europa, Àfrica té poc futur, però Europa sense Àfrica perd gran part de la seva significació. Àfrica és el nostre veí, el lloc de les migracions d'ahir, d'avui i de demà. Diuen que caldria parlar d'un sol continent, Euràfrica, per la gran quantitat de vincles històrics, religiosos i culturals que ens uneixen. Són solament 14 quilòmetres els que separen Europa d'Àfrica per l'estret de Gibraltar, però la colonització europea va esborrar les petjades de la història d'Àfrica, no sols en el propi sol africà, sinó també a la diàspora. El primer pla del número de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, la nostra redactora, Rosa Maria Gené, recollint el testimoni d'experts com ara el bisbe de Tànger, Santiago Agrelo, o el de l'activista i periodista Elena Maleno, Premi Mundo Negro a la Fraternitat 2017 pel seu treball amb els emigrants que intenten arribar a Europa pel Mediterrani, traça un quadre real i dramàtic de les migracions a Europa des del que s'anomena la frontera sud. Un drama humanitari creixent i una font de sofriments inútils que haguessin pogut ser evitables amb previsió, generositat i altura de mires per part dels països europeus. Recordem-ho, fem un sol continent, Euràfrica. Bon dia.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui posem sobre la taula el tema del compromís humà i cristià de la caritat, una realitat present en una societat catalana com l'actual, plena d'interrogants, però amb un gran capital social en forma de voluntaris i de moltes persones que ajuden directament les causes justes. Tenim l'exemple de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que ha tornat a obrir-se aquests últims dies a la nit per acollir els sense llar més afectats per l'última onada de fred, com la d'ara fa un any, quan va decidir-se posar en marxa aquesta peculiar i innovadora acció caritativa. Altres novetats d'una església de referència per a l'acció social les comentarem també avui amb testimonis directes. D'altra banda, tenim el compromís de les germandats i confraries amb la caritat i un exemple molt recent, el de Mataró, on es va fer dissabte passat un assaig de processó molt especial. En lloc del misteri en forma d'imatge, hi havia una gran caixa on les persones que se sumaven al recorregut processional podien dipositar aliments per una campanya a favor de Càritas. I, evidentment, aquest nom, Càritas, també és fonamental per entendre la caritat, no només en l'Església, sinó en la societat en general. La sempre present acció del braç caritatiu de l'Església i de persones que tenen el compromís solidari com una opció vocacional guarneixen tota una realitat que ens omple d'aquella esperança que diu el Papa Francesc que no ens podem deixar robar mai. Thank you. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat. D'una banda, Joaquim Sabater, expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, senyor Sabater, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic, Victòria Molins, Vicky Molins, així se la coneix també, religiosa teresiana, compromesa en l'acció social des de fa molts anys i, a més, implicada en tot l'equip de l'Hospital de Campanya de Santana, d'aquesta parròquia de Barcelona situada al costat de la plaça de Catalunya. Ens acompanya des de la mateixa parròquia de Santana perquè està programada una assemblea de voluntaris per aquesta mateixa tarda i, a més, demà, segons ens han dit, també hi ha una reunió de les persones beneficiades per aquesta acció. Vicky Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé.
Bé, què és el que s'ha fet ara fa uns dies? Obrir novament a la nit, no?, a l'Hospital de Campanya.
Sí, normalment ja tenim la jornada de tot el dia sencer. No vam poder fer-ho durant la nit perquè ens van dir que no teníem les condicions higièniques. És veritat que jo dubto que hi hagi més condicions higièniques al carrer, però bueno, no vam poder fer-ho. Però hi ha un moment determinat, per exemple, quan hem tingut aquesta onada de fred, que no hem tingut més remei que fer-ho perquè ens semblava que era necessari, no? Però, de totes maneres, el que fem és tenir durant tot el dia obert per qualsevol persona que vulgui passar estones allà i, de fet, passen cada dia més de 100 persones que venen a esmorzar al matí o darrere a la tarda, a passar el dia i, sobretot, també per deixar en una consigna les seves motxilles, cosa que sembla molt poc important, però és importantíssim per a ells. Tots els que estan pel carrer van sempre carregats amb les seves les seves despeses, no?
Podem dir que aquesta és una nova forma d'exercir, de practicar la caritat. No és que hàgim d'inventar innovacions pel sol fet d'innovar, sinó perquè moltes vegades hi ha emergències, oi?, que ho requereixen.
Sí. El sentit que té el que li diem l'Hospital de Campanya de Santana és un sentit que és una mica diferent de qualsevol obra social, que hi ha moltíssimes obres socials d'església i de no església, no? És una resposta a una crida que el papa va fer, sobretot perquè moltes de les esglésies avui estan tancades. Algunes s'han convertit gairebé en museus, perquè són molt antigues, són molt maques, i es converteixen en museus. I aleshores ell va dir que hauria de ser, qualsevol església, i sobretot, per exemple, aquestes que estan en les grans ciutats, en el centre de la ciutat, haurien de ser com un hospital de campanya on tothom pogués anar a guarir-se de les seves ferides de l'ànima, però també les del cos. I això és el que hem fet, és un hospital de campanya on pugui anar tothom.
Sí, Quim Sabater, que té experiència també de treball amb Càritas Barcelona ja fa uns quants anys, i en altres obres socials, al mateix Observatori del Tercer Sector, des d'un altre vessant. Com veu aquesta iniciativa?
Jo crec que respon, com ha dit la Vicky, respon a una crida del Sant Pare, i té una especificitat molt determinada. Evidentment, jo crec que té un valor fonamental pel que fa al compromís i sobretot pel que fa al repte que representa i a la crida, no? És a dir, més enllà de que segurament hi ha altres models d'intervenció que poden ser més estructurats, que tenen un altre sentit, no?, i que hi ha un seguiment més concret de les persones, però el fet d'obrir una església que està al centre de la ciutat, de posar-la al servei de les persones, no només de les persones sense llar, sinó de qualsevol persona que tingui una necessitat, a mi em sembla que com a església dona un signe, no?, i ho hem de valorar com a tal, i això compromet persones, voluntaris. Jo crec que té sentit, més enllà de que ho puguem volar, ja dic, com un projecte que compleixi tots els requisits que segurament hauríem de reclamar a un projecte social estructurat amb un altre sentit, no?
De fet, hem vist que era necessari estructurar-ho, i en aquest moment ja té més estructura. Clar. Van començar d'una manera molt utòpica.
Sí, segurament.
Les utopies també són bones.
Però, esclar, si, ja... moltes vegades, si no es comença amb utopia, segurament no començaríem res, no?
Clar.
El moviment es demostra caminant, per tant, practicant la caritat. Bé, els voluntaris, un gran tresor. No sé si ha arribat a dir xifra concreta de voluntaris. N'hi ha molts, vaja,
sí,
en aquest
molts.
Hospital de campanya.
Com a número hi ha 180, que no vol dir que tots els 180 estiguin cada setmana. Alguns són d'una vegada al mes, perquè no poden una altra cosa, però realment tots els dies estan ocupats. Sempre, cada voluntari fa dues o tres hores, o quatre hores, depèn. I aquests voluntaris sempre estan, o sigui, normalment durant tot el dia. Per tant, un 100 sempre cada setmana passen per allà.
Jo també crec que, tot i que això pot ser un element que segurament algú l'hagi criticat, no? Però que posant en un mateix espai les tres potes de l'Església, no? La paraula, el culte i la caritat, que és el que fa l'Hospital de Campanya, no? Fent el mateix lloc on es fa el culte i on es pot sentir la paraula. Això també té sentit, perquè al final a vegades segurament ho separem massa tot, no?
Exactament.
I l'Església és una, és a dir, l'Església és paraula, l'Església és celebració i l'Església és atenció als més pobres.
Sí, sí.
I segurament també com a signe en aquest sentit, que ja dic, segurament pot ser molt criticat perquè gent no deu poder veure com una agressió o un espai sagrat, però bé, jo crec que també té sentit des d'aquesta perspectiva, no?
Sí, que està tot unit. No, no és que ara deixem el culte per practicar la caritat o que quan celebrem la missa deixem la caritat de banda, exacte.
I a vegades quan celebrem la missa ens oblidem dels més pobres i no els cridem, no, a la missa. I això també és un...
A part que aquesta església té moltes oportunitats i espais diferenciats. Clar. Per exemple, és veritat que hem habilitat la capella del Santíssim, cosa que alguns els ha escandalitzat.
Clar.
Però el Santíssim s'ha traslladat a una capella petita, i allà és una capella que és precisament simbòlica, perquè està presidida per una pietat preciosa, precisament de Llimona, una pietat que és com un símbol meravellós de lo que nosaltres hem de tenir, no? De la compassió, de la pietat, de l'amor, de la tendresa, i això li dona un sentit molt gran. És veritat que, a més, poden estar, i alguns entre les reis estan a la part altra, a l'altra part, o van amb el Santíssim, també. Això és molt bo, però al mateix temps hi ha una mica de separació per poder estar en silenci. I una cosa que fa molt, que és molt agradable i que fa serenar molt a la gent que entra, és que sempre hi ha una música de fons.
Clar.
Pot ser gregoriana, pot ser... Però magnífic. Una música religiosa que dona com un sentit de relax a les persones que entren allà.
I segur que fan sentir-se molt ben acollides aquestes persones.
Exactament.
La música de fons, música de debò, i també la música de fons de la caritat que ofereix l'Església. No li robem més temps, un plaer conversar uns minuts avui des del mirador de l'actualitat a Ràdio Estel en directe, quan passen 2:15 amb Vicky Molins, religiosa teresiana implicada en l'Hospital de Campanya, entre moltes altres obres socials a l'Església de Santa Anna. Que vagi molt bé aquesta reunió avui amb els voluntaris i també demà, em sembla, amb els beneficiats, no?, de l'obra de Santa Anna. Gràcies, una abraçada. Bé, hem acomiadat, ha coincidit que s'ha perdut la comunicació, però hem acomiadat ja Vicky Molins. Seguim amb Quim Sabater comentant l'actualitat de la caritat. Abans, amics oients, us recordem que tenim la pregunta del dia a radioestel.cat. Us preguntem, heu participat aquest hivern en alguna acció directa a favor del sense llar? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, he ajudat directament. La segona, sí, he fet algun tipus de voluntariat. O la tercera, no, per manca de recursos o per altres raons, naturalment. És interessant constatar que entre els que esteu votant, 3 de cada 10, 29% exactament, dieu que heu fet alguna ajuda directa aquest hivern, ens referim a aquest hivern, no si ho heu fet durant la vostra vida, per tant, un percentatge interessant, el 59%, la majoria esteu dient que no per manca de recursos o per altres raons, evidentment, també hi ha altres formes d'ajudar que no hagin de ser especialment la de l'assistència al sense llar, un 12% dieu que esteu fent algun tipus de voluntariat aquest hivern. Bé, són dades que no són científiques, però que marquen...
Bueno, en tot cas marquen, no? I jo crec que és important i que, sobretot, projectes com el de Santa Anna segurament serveixen, si més no, per interpel·lar les persones, per recordar-nos que hi ha gent que ho passa malament, que està al carrer per diferents circumstàncies i que segurament ni que sigui per uns dies que puguin tenir un espai d'acollida, no només físic, sinó també en aquest de perspectiva més d'acollida fraternal, jo crec que això ens, en una ciutat com la nostra, que massa sovint ens oblidem de la gent que està als marges, doncs està bé, no? I que ho faci l'Església, jo crec que és un signe, com dèiem abans.
Hem parlat de la parròquia de Santa Anna, un referent de caritat creativa, innovadors en alguns aspectes, però caritat, que és la mateixa a tot arreu. però també és important, deixem de banda ara Santana, constatar que hi ha moltes altres formes. Una d'elles, i de vegades ens n'oblidem, és la que practiquen les germandats i les confraries, una de l'essència de la pietat popular. Vostè ho sap també, que també coneix, no?, la realitat, per exemple, a Badalona.
Jo crec que hi ha moltes germandats. La tradició de les germandats no és només la que es veu quan surten al carrer, sigui amb la Setmana Santa, sigui amb el Rocío, sigui amb aquesta pietat popular que s'expressa d'una manera molt, molt, molt expansiva, no?, però que moltes d'aquestes germandats tenen un compromís social molt intens. I a Andalusia jo vaig conèixer algun projecte que rebia finançament i rebia voluntaris, i hi havia un compromís molt clar d'algunes germandats amb algun projecte social molt important. I no es desvinculava la realitat de l'expressió d'una pietat amb aquesta realitat dels més pobres, no?
I estem a prop de la Setmana Santa, és oportú recordar això. I, per exemple, per posar un exemple, a Mataró, dissabte passat es va fer un assaig de les processons de Setmana Santa, sobretot de la processó del Divendres Sant, però portant una gran caixa on la gent podia dipositar aliments. D'això parlem, perquè és una iniciativa de la Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors. Ens acompanya des de la distància física, però des de la proximitat efectiva, una de les membres d'aquesta germandat mataronina. Ella és Isama Rodríguez. Isama, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Bona tarda, senyor Sabater i senyor Julià.
Molt bé. Jordi Julià està a punt d'arribar, s'incorporarà als últims minuts, però gràcies per haver entrat uns minuts. Què es va fer dissabte? Com va anar aquesta iniciativa?
Doncs va anar molt bé. Es va fer un assaig solidari. Era després de 365 dies, la germandat va tornar a sortir al carrer, i el que va fer és, en comptes de portar una imatge de Jesús o de Maria en un moment de la seva passió, va portar una caixa que, bueno, doncs molts mataronins i mataronines van omplir amb aliments per ajudar a Càritas. Mm-hmm. Aquesta caixa, finalment, es va guardar dintre de la Basílica de Santa Maria amb un pes total de més de 1.000 quilos d'aliments que aquest dematí s'han entregat a Càritas de Mataró.
Doncs enhorabona per aquesta iniciativa, perquè, vaja, un servidor no havia tingut ocasió mai de veure-la, però és molt interessant, entre les moltes formes que hi ha d'ajudar, però portar aquests aliments, no?, a les Càritas parroquials. Senyor Quim Sabater, vostè de l'experiència de Càritas.
Evidentment que en aquests moments els aliments són una necessitat bàsica que es necessita recaptar per tal de poder repartir a les persones que ho necessiten, no? Fer-ho en un context primer de Quaresma, no?, em sembla que la Quaresma és un moment que ens reclama aquesta visió cap als altres, i aprofitar un assaig que també estem una miqueta com Santana, no?, és una manera de visibilitzar un moment de i fer-ho molt popular, no? Jo crec que també està bé aquestes noves formes de solidaritat, que tot i que en aquest cas és molt puntual i segurament té un sentit determinat, però que al final no deixa de ser un compromís de tota una confraria, de tota una germandat, amb Càritas, no?, que a més treballa continuadament amb projectes, amb molts projectes.
I Isama Rodríguez, suposo... Era el segon any que vostès feien això, oi?
Sí, bueno, això va començar fa uns anys. Primer, com bé ha dit el senyor Sabater, estem preparant la Setmana Santa i estem en preparació, estem en Quaresma. Llavors, fa uns anys vam començar amb el concert solidari, on la nostra agrupació, abans de sortir al carrer, fa un concert, i tot el recaudat en aquest concert va destinat a una entitat de la ciutat de Mataró. Uh-huh. Hem fet, doncs, a Fundació Maresma, hem fet a Càritas, hem fet a una associació de malalties de Sant Joan de Déu, i aquest any ho vam fer per Maresma Oncològic.
El dia 4 de març, concretament.
El dia 4 de març. Es van recaudar més de 2.000 euros que han anat destinats, doncs, per Fundació Maresma. I, doncs, amb aquesta idea de donar a conèixer, doncs, bueno, que una germandat no només existeix pels dies de Quaresma o per sortir al carrer amb una imatge, sinó que està viva durant tot l'any. Nosaltres, a la nostra Constitució, als nostres estatuts, teníem un compromís social. Havíem d'ajudar el pròxim. Llavors, una manera d'ajudar és amb aquests assaigs. És un assaig que no és l'assaig de tots els dies que anem fent des del mes de desembre o des del mes de gener.
Sinó que és públic, sí, en aquest cas, no?
Que és públic i, bueno, doncs el que fem és sortir als carrers voltants de la nostra seu canònica i, bueno, la col·laboració de la ciutat de Mataró és molt important i l'any passat ens va sorprendre, però aquest any ens ha sorprès molt més.
Doncs ho celebrem.
Els comerços de la ciutat es van implicar recollint aliments des del primer, des d'una setmana abans, i el mateix dissabte molts mataronins i mataronines es van apropar, no només per veure l'agrupació o per veure els portants, sinó també per omplir aquesta caixa que portàvem i que, bueno, que finalment va passar més de 1.000 quilos.
Com deia abans Quim Sabater, és bo que quan practiquem la caritat directa ens recordem del fons espiritual i quan practiquem l'espiritualitat també ens recordem de la caritat. És a dir, que en aquest assaig processional es recordin les imatges i quan es facin les processons de debò, oi, es recordi també el compromís caritatiu de qualsevol cristià. Moltes gràcies, Isama Rodríguez, membre de la Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors de Mataró. Una abraçada, bona Setmana Santa i bona Pasqua, per avançat. Sí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de difondre coses com aquesta i, doncs, igualment, molt bona Setmana Santa.
Adéu-siau. I des d'aquí la nostra salutació, evidentment, a totes les germandats i confraries, perquè totes tenen aquest compromís amb la caritat. Ve una reflexió general sobre el moment actual, senyor Quim Sabater, del compromís humà i cristià de la caritat, des de molts vessants, oi? Càritas és una referència que no necessita presentació, però n'hi ha d'altres.
Jo crec que no es coneix tota l'acció social que fa l'Església, és a dir, segurament tenim moltíssimes persones compromeses des d'accions molt concretes i molt puntuals, com són els rovers o com són els despatxos d'aliments de les parròquies, que estan fets des de la bona voluntat i des del compromís d'un grup de parròquies fins a les grans obres que han crescut a l'entorn de l'Església, com Sant Joan de Déu, Càritas, o altres, o els mercedaris, per exemple, que fan, que ara justament compleixen, no,
els 800 anys, sí senyor.
I que, bueno, són obres que tenen sentit en un moment determinat, s'actualitzen, es segueixen fent present en la nostra realitat i segueixen acollint a col·lectius determinats. L'Església aquí hi té un paper fonamental, té un paper que, per altra banda, la connecta o li dona projecció a una societat que, malgrat tot, segueix sent solidària en gran part, i en això ho hem de mantenir, i encara més, hem de fer que això es visqui, amb, com dèiem abans, no? amb aquests tres aspectes que configuren l'Església, com és una Església que prega, que celebra, una Església que comunica la paraula i que vol ser catequètica, i una església que exerceix la caritat.
Una església també en un context de més diversitat com la que tenim ara a Catalunya, malgrat la tradició i les arrels cristianes, evidentment, que es mantenen, però també una església que segueix fidel al seu compromís i que segueix tenint un gran impacte positiu social. Potser el que va sorprendre ara fa gairebé 2 anys és aquella crida contundent del Papa Francesc a obrir les portes de les esglésies, pensant en els refugiats. Clar, la gran qüestió és com podem posar en pràctica això, perquè
clar,
no és fàcil.
Segurament el Sant Pare està bé que faci aquestes crides, després ens trobem amb un marc normatiu que ens obliga a complir unes determinades que limita l'acció de l'Església, no? És a dir, malgrat l'Església vulgui recollir refugiats i s'hi comprometi, si els estats, que són qui tenen la capacitat per poder-los acollir d'entrada, no ho permeten, poc podem fer. El cert és que, de tota manera, l'Església s'hi va comprometent. Jo crec que és important que que siguem capaços de comunicar que estem compromesos en aquesta realitat complexa i diversa, no?
Avui ens han acompanyat en el Mirador de l'Actualitat uns minuts Vicky Molins, religiosa teresiana implicada en l'Hospital de Campanya de Santa Anna a Barcelona, i també Isama Rodríguez, membre de la Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors de Mataró, i aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector. Gràcies, senyor Sabater, i fins una altra bona tarda.
Fins una altra. Adéu-siau.
Arribem ja a 7:15.